voleu dels 8 clubs on això serà possible, dir quin nom hi voleu posar i també quin dorsal. I estamparem la tipografia de l'Anna Vives. Els 8 clubs, Sergi, són el Barça, el Porto...
Te'ls dic.
El River Plate...
Te'ls dic, dona'm un segon. River Plate, a banda del Barça, Corinthians, Amèrica de Mèxic, Porto, Universitat Catòlica de Xile, Dinamo de Kiev i Kaiser Chiefs de Sud-àfrica.
Doncs simplement el que heu de fer és dir quin club voleu, de quin club voleu la samarreta, quin nom hi voleu posar, quin dorsal, i ens ho envieu tant a x.com/totgira o a l'Instagram del Totgira. Són les 7 notícies. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Protecció Civil ha enviat aquesta tarda un missatge d'alerta als mòbils de l'Empordà, del Berguedà, del nord de la Cerdanya i del Ripollès. Aquest text i un... aquest so, volíem dir, i un text on es demana que s'evitin les activitats a l'exterior pel fort vent demà, sobretot al matí i també a primera hora de la tarda. Es demana especialment que no es facin desplaçaments innecessaris. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
Podem tenir ratxes elevades, ratxes de més de 140 km per hora, i aquestes ratxes es donaran sobretot en el període del matí.
A conseqüència del fort vent, a l'Empordà també es preveuen onades de més de 2 metres. I en plana internacional, evidentment molt i molt pendents de la guerra a l'Orient Mitjà, perquè un atac dels Estats Units i d'Israel ha deixat aquesta tarda almenys 15 morts a una zona industrial de l'Iran. Segons les autoritats locals, l'objectiu ha estat una fàbrica d'equips de calefacció i refrigeració. Això precisament el dia que els nord-americans han atacat l'estratègica illa de Hark, capdalt per les exportacions iranianes de petroli. El foc només ha impactat objectius militars, però Donald Trump ho ha fet servir com a amenaça si l'Iran continua bloquejant l'estret d'Hormuz. I precisament aquest dissabte milers de persones s'han mobilitzat arreu de l'estat per reclamar que s'aturi aquesta guerra a l'Orient Mitjà. En total, s'han convocat manifestacions en 150 ciutats de l'estat, com Barcelona, Madrid, Sevilla o Santander. A la capital espanyola, unes 5.000 persones s'han concentrat davant del Museu Reina Sofia, que acull el Guernica de Picasso, que és un símbol universal contra les guerres. Allà s'han cridat consignes com No a la guerra o Tots som Gaza, unes mobilitzacions que recolzen més de 200 associacions integrades en aquesta plataforma que es diu Aturar la guerra. I a casa nostra, aquesta tarda, ha mort l'actriu Gemma Cuervo, als 91 anys, molt popular per la seva aparició en sèries de televisió com Aquí no hay quien viva, La que se avecina o Médico de familia, entre d'altres. L'any 2021 recollia emocionada el Premi Max d'Honor a tota una trajectòria.
Es un día maravilloso y lo estoy pasando excelentemente bien, llorando...
Gemma Cuervo va tenir una llarga carrera teatral i cinematogràfica. Nascuda a Barcelona, va debutar als escenaris amb el Teatro Español Universitario i al principi de la seva carrera va treballar també en diverses companyies on fins i tot va crear una juntament amb la seva parella, el també actor Fernando Guillén. I acabem explicant que avui a Igualada s'homenatja a Bob Dylan.
Si viatges pel vell nord glaçat.
Un homenatge que va a càrrec de Gerard Quintana i de Jordi Batiste, que versionaran i adaptaran en català els grans èxits de Dylan. Serà al Teatre Municipal Ateneu de la capital de l'Anoia avui a les 8 del vespre.
Gràcies, Berta.
Fins ara.
Això és el Tot Gira. Fent ràdio esportiva des del 2004.
Som els del Tot Gira, a les 9 tanquem programa, però ara venen els revolts. De seguida, hora Barça, la prèvia del Barça-Sevilla, la prèvia de les eleccions de la jornada electoral de demà, i també, òbviament, en parlarem i molt d'aquesta fotografia, d'aquest post de Lamine Yamal, el seu compte personal, foto de Lamine Yamal, amb Joan Laporta. Ara ho comentem, amb l'Anaïs Martí, amb el Ferran Martínez i el Carles Fité. Abans... cop d'ull als marcadors i comencem en primera divisió. Compte perquè està perdent el València, guanya l'Oviedo.
Sí, l'Oviedo resisteix a baixar la segona divisió, vol oferir resistència, acaba de marcar David Costas, 33 de la primera part, Oviedo 1, València 0.
Jugats avui a primera, Girona 3, Atlètic Club 0 i Atlètic de Madrid 1, Getafe 0. A partir de les 9, Madrid-Elx, el Madrid amb 10 baixes, avui li hem sumat Asensio.
A la segona divisió tenim un gol al Valladolid-Leganés, Valladolid 1, Leganés 0, 34 de la primera part. En canvi, no en tenim el Saragossa-Almeria, Saragossa 0, Almeria 0, també 34 de la primera part.
Abans ha jugat el líder, ha guanyat el camp de la Cultural, Cultural-Lleonès a 1, Racing de Santander 2, a les 9, Ceuta-Deportivo. En futbol internacional, a aquesta hora, Sergi Camps.
Sí.
Mirem el partit del Newcastle, el rival del Barça, dimecres, a la tornada dels 8 de la final de la Champions, està guanyant el camp del Chelsea.
Un Newcastle, recordem, amb 5, amb 6 canvis respecte al partit del Barça de la setmana passada, bé, de fet, aquesta setmana. El Newcastle que guanya per 0-1 al camp del Chelsea, minut 35 de la primera meitat, gol d'Anthony Gordon, després d'una bona jugada de contracop, passada la mort de Murphy a l'interior de l'àrea, rematada de Gordon, que no va ser titular l'altre dia contra el Barça. Un partit, però, que domina el Chelsea, si mirem la possessió, 65-35 per l'equip de Londres.
També a la Premier League en joc el partit del líder, l'Arsenal. Arsenal 0, Everton 0, el 35 de la primera part. A Itàlia acaba d'empatar el Nàpols. Nàpols 1, Lecce 1, tot just al principi de la segona part. I a Alemanya, ja us hem explicat abans l'empat entre el Leverkusen i el Bayern de Munic, ara tenim un Hamburg 0, Colònia 0, 35 de la primera part.
A la segona ref, tenim ja final en el duel de filials, Barça-Atlètic-Girona B.
La victòria està pel Girona B, que ha acabat amb dos homes expulsats, però tot i això s'ha acabat imposant Barça B 0, Girona B 1. També tenim en joc, ara tot just al minut 2 de la segona part, el partit entre l'Olot i el Torrent. De moment, empat a 0.
Abans el líder ha guanyat el camp del Castelló B. Castelló B 1, Sant Andreu 2. Més coses, Lliga F, està jugant el Real Madrid, que el Barça es trobarà en aquest final de març tant a la Champions com a la Lliga. Real Societat, Real Madrid.
El 35 de la primera part, no hi ha gols en aquest escenari. Real Societat 0, Real Madrid 0.
En bàsquet tenim en marxa la jornada. Ja amb dos partits que s'estan jugant ara mateix.
L'Unicaja 61, Saragossa 49, al minut 4 del segon, del tercer quart, i acaba de començar tot just fa uns instants, el camp de Murcia 2, Gran Canària 0.
A un quart de 8, recordeu, la segona semifinal de la Copa del Rei de Waterpolo. Ja tenim l'Atlètic Barceloneta classificat per la final de demà. Ha superat amb facilitat el Sant Andreu. Ara de seguida Sabadell-Terrassa. Què més tenim?
En rugby tenim els 6 nacions al partit entre Gales i Itàlia. 22 de la segona part. La victòria avui serà per Gales, que guanya per 31-7.
I recordeu aquesta enquesta, ara en parlarem, que tenim oberta, us preguntem per Gavi, què pot aportar avui que ha rebut l'alta mèdica en el que queda de temporada?
Quatre opcions, enquesta oberta al nostre compte de X, arroba tot gira, titular en quatre dies, suplent de luxe, minuts de qualitat, o fins l'any que ve, res de res. Guanya amb el 38% dels vots l'opció minuts de qualitat.
Doncs passen 7 minuts de les 7 de la tarda, és moment de parlar de Barça, que avui l'actualitat ve carregada, carregada.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix la secció Al Bar.
Al Bar amb B baixa.
El Barça rep demà el Sevilla en el dia de les eleccions, el dia en què els socis i sòcies del Barça triaran qui és el pròxim president els pròxims 5 anys. Demà, ben d'hora al suplement, programació especial des del Camp Nou, que seguirà el Catalunya migdia amb el Sergi Camps, que seguirà la TDT amb el partit de Barça-Sevilla i que rematarà el Tot Gira, un Tot Gira especial d'aquells llargs, d'aquells de nit electoral, des de 7:45 i fins que faci falta. En principi anem fins a 1 de la nit, però a vegades els tempos electorals són capritxosos. Si cal allargar fins a 2, fins a 3, fins a 4, i si cal expliquem nosaltres els premis sí. Dels Oscars, cap problema. Avui al bar amb el Ferran Martínez, l'Anaïs Martí i el Carles Fuiter. Què tal? Com esteu?
Hola,
què tal?
Hola, què tal?
I el Roger Busà, que ha estat avui a la roda de premsa de Flic.
Bona tarda.
I que també està pendent de l'última hora d'aquestes eleccions. Avui és jornada de reflexió, per tant, avui d'activitat dels dos candidats. No n'hi ha haguda o no? Perquè sí que ara fa una estoneta, Arbusà, expliques-ho, Lamine Yamal, no sé si dic entrat en campanya, però ja ha dit la seva, subtilment.
A veure, suport implícit, diríem, de Lamine Yamal a Joan Laporta, ha penjat una foto a Instagram, als stories, fa 2 hores, una fotografia amb Joan Laporta, això és del dia de la renovació de Lamine, una foto a les oficines del Barça, en què surt al costat de Joan Laporta i doncs sostenen la setmana samarreta del jugador.
És una història, no? Sí, no hi ha comentari, no hi ha cap...
No, és una història. Hi ha dos emojis de dos cors, blau i vermell, i en aquesta foto Lamine Yamal amb Joan Laporta.
Què et sembla, Anaïs?
Home, doncs és una mostra clara del suport de Lamine Yamal cap al president Laporta, cosa que em sembla també lògic tenint en compte la relació que tenen tots dos i tenint en compte que ha estat durant el seu mandat quan Lamine ha brillat i sobretot ha renovat amb aquest últim contracte. I d'aquí doncs aquesta imatge a la sala comercial de l'Spotify Camp Nou... que expressa, doncs, per mi aquest agraïment i aquest suport.
Flick, de fet, l'entrenador del Barça ho ha fet públicament, eh? No és cap cosa estranya, i evidentment cadascú pot fer el que vulgui, eh? Simplement, bé, ha estat subtil i ho ha fet el dia abans d'aquestes eleccions. Ferran, vols afegir alguna cosa?
No, vaja, ho ha fet Lamine, ho ha fet Deco, ho ha fet...
Bojan també.
Bueno, jo crec que també, com deia l'Anaïs, és normal que no només Lamine, sinó els futbolistes que han compartit durant els últims anys el dia a dia amb el president, doncs ara sentin aquesta vinculació i també vulguin expressar el seu sentir i en certa manera posicionar-se o donar-li el seu suport en un dia o a la prèvia d'un dia tan important per ell, no?
Fite.
No, només que no s'hagi d'empagar aquests favors a vegades, no? Perquè igual aquestes coses acaben sortint cares. Si són gratis, perfecte. Si llavors això t'ha de costar diners i ha de costar pagar aquests favors, llavors igual no és tan bona idea.
Que no siguis mal pensat, home.
No, tothom fa les coses gratis. El Lliri a la mà ja fa dies que el veig deixar jo a casa.
Fite, mal pensat, no, sí. Mare de Déu.
Bé, sí. Si us sembla, fem una cosa. Parlem primer del Barça-Sevilla, de la part esportiva, del retorn de Gavi a la convocatòria, i deixem pel final les eleccions, perquè evidentment m'interessa i molt la vostra opinió de com heu vist aquesta campanya, i sobretot, què n'espereu de demà, si creieu que el soci votarà continuïtat o creieu que hi ha marge per pensar que el canvi és possible i que, per tant, Víctor Font acabi guanyant aquestes eleccions. Però abans, Arbusar, el que dèiem, nom del dia, Gavi, era d'esperar, però avui ja s'ha fet oficial, entra a la convocatòria per jugar demà contra el Sevilla.
Sí, entrarà demà a la llista, torna 6 mesos i mig després. L'últim partit va ser el 23 d'agost de l'any passat, al Camp del Llevant. Recordareu que el van operar al setembre, aquella artroscòpia al menisc intern del genoll dret. Ja feia dies, setmanes que s'entrenava amb el grup i amb normalitat. Avui també ho ha fet. Ja ens han dit abans de l'entrenament que si tot anava bé, doncs que li donarien l'alta mèdica. I així ha estat. És un retorn molt esperat, sobretot per Flick, que celebra la seva tornada, però també, d'altra banda, doncs deixa clar que caldrà anar a poc a poc.
I'm happy.
Està disponible, estic content. Potser estarà disponible per uns minuts. A l'entrenament m'agrada el que he vist i haurem d'anar en compte amb ell. De moment té l'actitud adequada, això és el que us puc dir. Això és bo, i ja veurem com evoluciona. Ell té confiança sobre el seu cos, sobre com pot jugar i pot jugar. A Gavi ja el coneixem. A mi m'encanten les seves ganes de donar-ho tot pel club i per l'equip. Que hagi tornat és una bona notícia.
Torna Gavi, ja diu Flick que veurem quants minuts juga demà. També Eric, en principi també demà Eric, que ja sabeu que no va jugar a Newcastle per precaució.
Recordeu que tenim aquesta enquesta amb 4 opcions, a l'X del Tot Gira, x.com/Tot Gira. Gavi, entrat a la convocatòria, què n'esperes d'ell aquesta temporada? Donem 4 opcions. Titular en 4 dies, suplent de luxe, minuts de qualitat o fins l'any que ve res. Guanya de moment minuts de qualitat. Per quina opció et decantes, Ferran?
Mira, ara d'entrada anava a dir suplent de luxe, però tampoc el vull etiquetar com a suplent, perquè si ell realment després s'ho guanya, ha demostrat àmpliament que està capacitat per ser titular al Barça, vaja. Així que triaria la part de minuts de qualitat, i si amb aquests minuts de qualitat demostra que està per ser titular, doncs tampoc li tallaria les ales.
Anaïs?
Sí, sobretot també perquè s'ha de pensar en el Barça, però també en que aquest estiu hi ha un Mundial i vaja, Flick ha manifestat moltes vegades en rodes de premsa quan es parlava de Gavi, que esperava doncs, que Gavi formi part de la concentració de la selecció en aquest Mundial, i si tu vols formar part d'això necessites jugar i necessites minuts, i crec que Gavi té molt talent, l'hem vist, i a més hi ha una cosa que ha après en aquest aquests 2 anys que desafortunadament ha enllaçat 2 lesions greus al genoll, que és a madurar i a aprendre a escoltar el seu propi cos. És veritat que avui Flick deia, ostres, a vegades li pot, no?, aquest ímpetu seu, però també crec que és una molt bona notícia que tingui aquestes ganes de donar sempre la seva millor versió, però amb molta calma i amb molta tranquil·litat.
Sí, m'ha faltat l'opció, igual que Marc Bernal. Ho dic perquè jo crec que és un exemple de la feina ben feta, un Marc Bernal que venia aquest any de la lesió, i fixa't que mica en mica s'ha tingut molta paciència i de forma natural gairebé s'ha fet titular amb el Barça, perquè ara amb la baixa de Frenkie de Jong jo diria que ningú dubta que en partits importants Marc Bernal s'ha guanyat la titularitat, tot i que, per exemple, l'altre dia acaba també demanant el canvi perquè no pot més, o el dia de l'Atlètic de Madrid de Copa també acaba fos.
Però jo crec que... si no hagués estat per la lesió de De Jong, Fiter, hagués estat més per necessitat ara que per una altra cosa.
Per això t'he dit de forma natural. Estic totalment d'acord, per això et dic que de forma natural a Marc Bernal no se l'ha forçat mai, però quan se l'ha necessitat, allà ha estat, perquè hem esperat de forma natural.
Una mica el que dèiem, no? Vull dir que
sí.
És un suplent de luxe, però que si quan juga el rendiment li dona la titularitat, doncs que tampoc se li privi de poder ser un jugador indispensable per Flick.
Correcte, sense necessitat de forçar-lo, que de forma natural vagi fent el paper, i si l'equip li demana un esforç més, el farà. Però si no li demana, no cal, i l'any que ve ja estarà al 100%, perquè, com bé diem, ha tingut unes recaigudes que tampoc no serà fàcil a nivell de confiança.
Però tampoc va molt sobrat en aquesta recta final de temporada de benzina al Barça.
Sí, no, sí, per això és excel·lent.
Necessita de recursos, Flick.
No, i que vulguis o no, la bona...
Ho dic per no posar-nos molt exquisits, a dir, bueno, escolta'm, que vagi agafant ritme i que ja el tindrem per la pròxima temporada. Vull
no,
dir que...
però tu,
sí, David,
tu ara
però
tens...
és veritat que amb Gavi has de... Jo vaig una mica amb el fre de mà i allò de corretja curta una mica, ja. Perquè és un jugador que si li deixes... si li dones ales... És que és, ell per ell, si fos per ell, ja faria 3 o 4 setmanes que estaria jugant. I si fos per ell, voldria jugar tots els partits i tots els minuts. I a vegades se l'ha de calmar una mica, i fruit també de que és un jugador molt jove, com deia, amb molt ímpetu que deia l'Anaïs, i amb moltes ganes, i és un volcà, és un futbolista que és un volcà que, com comenci això a explotar, és imparable.
I que queden 2 mesos de competició, és a dir, ara ja queda el que queda, és a dir, tu ja has de seleccionar partits, el d'aquest diumenge demà jo crec que et permet fer alguna rotació, perquè és molt important el de dimecres, que tu jugues tot, el de la setmana que ve veurem, perquè després ve l'Atleti de Madrid, què tal, és a dir, ara ja has d'anar molt en compte dels partits que tries, és que només queda el que queda, que són 2 mesos de competició.
Sí.
I és molt important que en aquests 2 mesos que queden, aquests jugadors menys habituals en 11 titular estiguin al mateix nivell que la resta, i en aquest sentit Gavi és que ha de ser un mes en tot això, però vigilant molt, perquè és que són lesions molt complicades i qualsevol moviment en fals et pot provocar, imagineu-vos, una recaiguda de què, 3-4 mesos més, pot ser terrible això pel jugador, per l'equip i per tothom, o pitjor, inclús, que és que són lesions molt complicades, i aquí Hansi Flick serà molt important la seva manera de gestionar tot això. En Bernal molts, jo m'incloc, es preguntar, ostres, per què Bernal no està jugant més si està bé? Bé, ja veiem que és el que ha vist el que ha passat en els últims partits que ha jugat. L'altre dia estava estirat a terra que no podia amb la seva vida. Doncs això són coses que s'han de gestionar a poc, saber fins quan poden aguantar.
Bé, doncs el rival demà al Sevilla, amb Gavi d'inici a la banqueta, veurem si té minuts o no, veurem què fa també avui al Madrid, a casa contra l'Elx, després en parlem amb l'Orfeo, perquè déu-n'hi-do, 10 baixes, es queixa el Barça de les baixes, però avui hi han afegit Asensio, jugant contra l'Elx a casa, en principi no haurien de tenir problemes, i això vol dir doncs, que el Madrid seguirà pressionant el Barça, si és que ho confirmen, que guanyen, perquè a vegades el Madrid a la Lliga s'empana. El que és evident és que el Barça ara té 4 punts per sobre del Madrid, i demà recapa aquest Sevilla, que ho hem de recordar, va golejar el Barça a la primera volta, el Pizjuán. Per això, Flick, Arbosà, té clar que tots han d'estar ben atents.
Sí, de les eleccions se n'ha parlat ben poc avui, en aquesta roda de premsa. Li han fet només una pregunta, de fet, i ha dit que ells estan centrats en el partit, que després el que passi ja es veurà, fent referència a les eleccions. No ha contestat, per exemple, quan anirà a votar, que està previst que sigui al matí, a primera hora, amb els jugadors que puguin i vulguin votar, es concentren finalment a 1:15 i, per tant, fins aleshores tenen temps, però vaja, en principi entre 9, 10 i 11, tot estirar, serà quan els jugadors i també Flick aniran a votar. Demà, un partit que Flick, com deies, es pren seriosament, i més tenint en compte el partit de la primera volta.
We have three matches more.
Ara tenim tres partits més i per nosaltres és una setmana molt important. El nostre objectiu és que són tres partits a casa i els volem guanyar tots. Contra el Sevilla no serà fàcil, ja ens ho va ensenyar a la primera volta. És un equip molt agressiu, defensen home a home, pressionen molt amunt. Veurem què passa, però haurem de jugar amb confiança i amb convicció. Això és el que vull veure de l'equip.
És normal, se n'ha parlat poc d'aquest partit, perquè demà és dia d'eleccions, perquè venim del partit del Newcastle, que, per cert, ara arriba al descans, al camp del Chelsea, està guanyant, eh?
0-1 amb gol de Gordon, aquest jugador, potser l'estrella del Newcastle, que va ser suplent l'altre dia contra el Barça, per cert, ha rebut una trompada en la recta final del partit, sembla que està recuperat, ha marcat el gol, recordem un Newcastle amb 6 rotacions a l'11.
Quan no es parla molt d'un partit, es diu allò de partit trampa. Ho és el de demà contra el Sevilla, Anaïs?
Sí, clarament ho és, perquè vens d'una eliminatòria complicada a Newcastle, amb un 1-1 que deixa tota l'eliminatòria oberta al Camp Nou aquest dimecres, i aquests partits són una mica partits d'entreguerres, no? De dir, tant el de demà contra el Sevilla com el del Rayo de la setmana que ve, són partits que dius, ostres, això ara aquí trontolla una mica perquè hi ha la Champions pel mig, i tu has de mesurar molt bé els teus esforços pensant en el que tindràs dimecres, i per això s'està parlant de rotacions. Però és un partit complicat, eh? A l'anada, jo avui no era conscient, però que el Barça va perdre a Sevilla per 4-1.
I fatal.
Sí, va ser un partit difícil.
No és de perdre. Dels pitjors partits de la temporada.
Correcte.
La primera part, us he de dir, eh? Recordeu-vos per això que el Barça, crec que finalment el resultat va ser una mica enganyós. La primera part va ser un desastre.
I el penal fallat, no?
Però, i després hi ha un penal que, exacte, Lewandowski, si marca aquell gol, es posava 2-2 al Barça. I després, al final,
defensivament va ser un partit que va deixar molt mal parada del Barça.
Molt malament. Sí. I a part, vull dir que va ser el primer partit on se li va veure totes les vergonyes al Barça de Flick, perquè pràcticament venia... No sé si va ser el PSG abans o després... Ara no ho recordo exactament, però a la Lliga, com a mínim, va ser un d'aquells partits de que et marquen home a home, una pressió molt intensa durant a tot el camp del Sevilla, el Barça se li va fer vol al partit i no va ser capaç de treure-lo endavant. I també deien que el Sevilla venia malament, ara tornem a estar una miqueta amb aquest guió de que bé, el Sevilla sembla que no estigui del tot fi, també amb problemes de joc, de resultats, però el Barça, jo també estic una mica amb la línia de l'Anaïs, de partit trampa, perquè quan es parla de moltes coses i estem pendents tothom de la Champions, de les eleccions i tot plegat, i el focus no està en el partit, a vegades això pot distreure els futbolistes, i demà sent una jornada tan diferent, també al Camp Nou. Els futbolistes ja des de primera hora del matí aniran a votar els que vulguin i puguin, com dèieu, perquè hi ha alguns que no poden, perquè no tenen l'antiguitat suficient com a socis. Però vaja, que jo no... Crec que és important que demà l'equip des del principi estigui molt centrat en el que toca, que no és una altra cosa que...
Una altra cosa que guanyar, no? Suposo que anava a dir. Ara recuperem
Ferran. Veníem després, David, de perdre contra el PSG.
Sí, 1-2.
És consecutiu.
Sí. 1 d'octubre i el
correcte.
Dia 5, Sevilla-Barça, aquest 4-1.
Sí, recordo aquella setmana que recordo que va ser, sí, va ser dura. Anaïs, digues.
No, que va ser una setmana una mica de recordar el Sheet November de la temporada passada, no? Que tenies la sensació de dir, a veure quan s'arriba al famós punt d'inflexió, que va trigar bastant en arribar. Després també perds contra el Madrid. Jo diria que a mi, dels partits que més m'han agradat aquesta temporada del Barça de Flick, va ser precisament el que no aconsegueixes remuntar contra l'Atlètic de Madrid. Crec que és el partit model. I el que et dona esperances de dir, ostres, l'equip ho pot fer, ho sap fer i està capacitat. Però s'ha de gestionar molt bé les peces i els moments. Però clarament tu tots els teus esforços l'has de destinar al partit de dimecres sense oblidar aquest. És una gestió complicada.
És que la sensació que vam tenir amb Fiter a la segona part del partit de Newcastle és que l'equip arriba fos físicament i que no és capaç de sobreposar-se físicament a la intensitat del Newcastle. Demà és un partit a casa, és contra el Sevilla, que és un equip que no està fent una bona temporada. És molt interessant veure quin Barça veurem físicament si ja s'ha passat pàgina del que va passar amb l'Atlètic de Madrid.
Sí, quan diem un partit trampa, vol dir això. Vol dir que és un partit que si et va de cara és un guanyes perquè el rival no està bé, perquè ets superior, perquè jugues a casa, però és un partit que si et relaxa, si se't complica, si s'avancen ells, el partit es pot complicar més del compte, valgui la redundància. Per tant, això és un partit trampa. És veritat que dius el dia del Newcastle. El dia del Newcastle, jo crec que aquest Barça ha madurat. A mi em va agradar el saber que és un Barça que sap que això era de 180 minuts i no de 90. És a dir, que aquesta maduresa, llavors hem de veure si s'acaba complint i funciona. Però jo crec que el Barça d'aquest any, la diferència de l'any passat és que especula una miqueta més. Ha especulat, l'hem vist en la primera fase de la Champions, és a dir, que sap que això és molt llarg. Per tant, sí que ha acabat cansat, va fer un sobreesforç al Atlètic de Madrid, i per tant ells es van regulant i saben ara saber quins partits són els que doncs, hi han de fer un pas més i els que no.
Mira, precisament d'això de la maduresa n'ha parlat Flick. Només un detall, ara em venia al cap, el Sevilla, en el partit de la primera volta, li va fer un marcatge home a home al Barça. I cada vegada que al Barça li han fet això, ha patit. L'últim cas, el del Newcastle, d'aquesta mateixa setmana, li va fer també el PSG en el seu dia. Els equips que plantegen un marcatge home a home fan patir el Barça, per tant, jo suposo que el Sevilla farà demà mateix. No sé si n'ha fet referència avui aquest fet Hansi Flick.
Al principi, en aquest tall que escoltàvem ara, que deia això, com dels perills és això, que pressionen molt amunt i que més al mig del camp pressionen home a home.
D'acord. Val. La maduresa. Ara que traia el tema al Fiter i explicava que li va agradar la maduresa de l'equip per pensar que aquesta és una eliminatòria de 180 minuts. S'ha fet referència a Flick.
Sí, sí, això. Si creu que l'equip ha millorat a l'hora d'afrontar eliminatòries a dos partits i si va ser una lliçó el que va passar a la Copa contra l'Atlètic de Madrid, Flick diu que sí, però també assenyala el calendari.
La de l'Atlètic de Madrid va ser una lliçó dura, però n'hem après. Hem jugat molts partits en pocs dies. Les opcions de fer canvis són limitades. Hi ha jugadors que estan tornant de lesions. Quan tornes d'una lesió, potser necessitem més temps. És el cas de Bernal, Pedri, Rafinha, Rashford. El que està fent l'equip, com està jugant, la mentalitat, l'actitud, ho valoro molt. En 11 dies hem jugat 4 partits. A més, cap d'aquests partits ha estat fàcil. Han estat partits molt intensos i ho hem fet molt bé. És fantàstic. També tenim jugadors molt joves que han millorat amb aquesta experiència.
100%. Lligat amb això del calendari, demà podem veure canvis, eh? Pot ser que Lamine descansi, pot ser
Lamine descansar, sí.
Pot ser que demà sigui dia per Xavi Espart, al lateral dret, que
si descansa Lamine vol dir que jugaria
Bernatji. Pot ser un dia per rotacions, tenint en compte el partit de dimecres.
Home, Lamine descansar aquesta temporada? Algun partit ha entrat a les rotacions?
No.
Oi que no?
Ni a la Copa, no.
Ni a la Copa de les primeres fases,
lesionat,
eh?
Sí.
Correcte.
Quan seria un dia perquè...
Crec que va quedar fora una prèvia d'un partit del Chelsea. Del Chelsea?
Sí.
Que va quedar fora, va entrar a la segona part, algun partit, però era aquests partits que tornava de lesió i no estava per ser titular i entrava a la segona part per agafar ritme de cara al partit de Champions.
Però perquè sortia de lesió. Però rotació pura, és a dir, fer-lo descansar aquesta temporada, no.
No
sé si ho veieu possible, això, que sigui una opció, que demà descansés.
Sí, jo sí que ho veig possible.
Sí?
Sí, perquè al final és un jugador que, a veure, sempre el pots trobar a la segona part, eh? No estem dient que no jugui ni un minut, però és que porta una càrrega de minuts important, ve una setmana important. Si hi ha algun moment en el que el jugador, a part d'aquesta setmana, va haver-hi un dia que no es trobava bé i no va anar a entrenar per un quadre de malestar lleu, crec que va ser el dijous, diria, vull dir que a vegades va bé també agafar aire i no estem dient en cap cas que Lamine no jugui, simplement que entri dins d'aquesta dinàmica de rotacions i si és necessari que surti.
Sí, jo veig com l'anés i de fet crec que és clau això de que no anés a entrenar tan bé dijous, els futbolistes ara van molt al límit i més val prevenir i que ell pugui sortir si cas a la segona part. A més, crec que quan li han donat l'oportunitat també ho ha fet bé, sent un partit a casa i tot plegat, l'opció Rooney a mi no em desagrada, evidentment és incomparable amb la Lamine Yamal, però en un partit com el de demà jo veig una opció fiable.
Messi tampoc rotava i no volia rotar.
I algun cop en roda de premsa Flick ja ho ha dit, bé, no li agradarà amb ell gaire, no sé què, ha fet alguna broma així i llavors l'acaba posant sempre, és que ho dèiem, fins i tot en els partits de Copa contra rivals aquests que no hi juguen res, és que direm, jo va jugar els 90 minuts, no hi juguen res, vull dir, perdó, sense faltar, vull dir, però primeres federacions o coses així, ho ha jugat tot, per tant, a mi em fa difícil creure, estic d'acord amb vosaltres, jo el faria seure, jo faria jugar a Bernatji, però em fa difícil creure que la balança França, Flick pensi que és millor tenir-lo jugant i que no se m'enfadi que no tenir-lo enfadat perquè descansi.
A veure, jo crec sincerament que demà és un dia per asseure'l 5 hores abans del partit i dir-li, noi, mira, entenc que vens de jugar, tens una càrrega de minuts molt important, entrem en el moment clau de la temporada, tenim un partit de Champions importantíssim el dimecres, has estat malalt aquesta setmana...
Però, i si se t'emprenya, si tot això estic d'acord. I si se t'emprenya, dius, hòstia, no...
Tens 18 anys i n'has d'aprendre.
Però prefereixes tenir-lo així o prefereixes dir, mira, és igual, perquè igual també m'anirà bé que jugui contra el Sevilla i tampoc passa res.
No, jo crec que s'emprenya, doncs que s'emprenyi i que n'aprengui. I que l'emprenyament te la tregui el dimecres contra el Newcastle.
Exacte, i que s'ha de tenir respecte pels companys també, que també mereixen tenir minuts, eh? Vull dir, a veure, és que...
I que és el crac, però que s'ha de marcar una jerarquia, evidentment. I que no és un tema d'un caprici de l'entrenador, és un tema també de salut del futbolista. I en aquest cas...
Aquesta setmana no t'has trobat bé, doncs descanses.
No has estat bé, vens amb una càrrega de partits molt important, també tenim el precedent aquesta temporada de la pubàlgia i tot plegat, doncs calma, el partit important és el de dimecres, tot i que no li vull restar importància al partit de demà perquè hi està jugant també la Lliga, però vaja, seu, segona part si cal ja sortiràs a resoldre el partit.
Jo no hi estic gens d'acord, que consti. Jo prefereixo que es cansi ara i que no que arribi bé al Mundial. Per tant, escolta, això d'acabar cansat aquests dos mesos...
No. D'aquí dos caps de setmana que hi ha aturada de seleccions...
No és un tema d'arribar bé al Mundial, és un tema d'arribar bé els dos últims mesos de la temporada.
Però tu el faràs descansar i haver jugarà tres partits amb Espanya d'aquí 15 dies a la
temporada.
I la finalíssima contra Argentina i tot això. Per tant, escolta'm, té 18 anys i afortunadament amb 18 anys no et canses i pots jugar perfectament. Llavors ja farà unes bones vacances.
Espanya jugarà la finalíssima. L'altre partit tinc...
Bueno.
Jo, si m'he de jugar alguna cosa, us dic que juga només la finalíssima.
També és veritat que el Ferran va sovint a la selecció espanyola a cobrir-la i coneix bé de la Fuente. Ferran, és veritat que hem de dubtar.
Com els periodistes, doncs ja
jo soc mal pensat com el Fiter.
I que tindreu... Us queixareu de la gestió de la selecció aquest any amb Lavín.
Absolutament.
Si no ha jugat.
Però perquè la mina es va negar a anar-hi o perquè el Barça el va prohibir. Si fos per De La Fuente, vamos, vaja.
És
el pitjor,
sí, però no
el pitjor que li ha tocat al Barça en els últims anys. El pitjor enemic del Barça, més que el Madrid, és De La Fuente. Claríssimament, a més a més.
Sí, que sou amics. Per cert, bona notícia pel partit de demà. I és que, ja ho sabíem, serà el partit en què ja tindrem aquesta imatge del Camp Nou, evidentment, a l'espera que s'acabi la tercera graderia, però ja complet, amb públic a la zona del Gol Nord.
Sí, primer partit amb la llicència UC, amb l'ocupació del Gol Nord. Demà, per tant, el Camp Nou ja podrà acollir 62.000 espectadors i també serà l'estrena de la grada d'animació al seu lloc, que és el Gol Sud, el Gol 1957, que és com s'anomenarà aquesta grada d'animació, com dèiem, darrere la porteria del Gol Sud, primera graderia, de moment formada per uns 800 integrants, mentre el Barça continua treballant, vaja, en una proposta més definitiva.
Perquè n'hi caben més.
Sí. Mil i escaig.
1.200
aproximadament. Sí.
Home, això és un pas endavant important, perquè aquesta buidor en un dels gols es nota, Ferran.
Sí, es nota molt i sobretot també l'altre dia jo en els partits importants, ostres, crec que els porters fins i tot ho noten, el porter rival...
Mira, la remuntada contra l'Atlètic de Madrid, la comences en el gol 8.
Sí, exacte, i no, és que el porter, bueno, sí, tampoc ho nota molt, perquè és argentí, ha viscut a grans ambients, ja no està, ja està... Sí, però de tenir 6.000 tios a darrere apretant, o no tenir-los, ja vas molt més relaxat en aquest sentit. Tot això influeix en el futbol, és evident. I no dic que sigui decisiu, però que influeix, evidentment que sí, i no només per l'equip, sinó pel Barça, pels locals, sinó també pels visitants. I l'impacte que fa un Camp Nou ple, encara que siguin només 62.000 persones, doncs imposa molt més que un camp amb 40.000 persones. Això és una evidència. I, a més, també tinc ganes de veure el nou espai d'animació i tot plegat, que crec que demà el Camp Nou començarà a fer patxoca i en recordar el Camp Nou de sempre, no? Que ara, quan hi hem tornat, hem vist aquell com mitges tintes, no? Que veus un Camp Nou que no acaba de ser... Sí que t'hi recorda i que no ha deixat de ser el Camp Nou de tota la vida, però ara, encara que sigui amb 60.000 persones, tot l'estadi ple, ja tornarà a ser el Camp Nou de sempre, no?
Per cert, tenim 11 del Madrid per jugar avui contra l'Elx. Té especial gràcia perquè tenen tantes baixes, 10, eh? 10 baixes.
10 baixes.
I la gran pregunta és qui fa de defensa, qui fa de central.
Rüdiger,
no?
Rüdiger i Huijsen.
Sí.
Courtois a la porteria, la defensa Carvajal, Rüdiger i Huijsen amb Fran García. Avui a mitja camp hi haurà Thiago Pitar, que aquesta irrupció de les últimes setmanes...
Estan enamorats amb ell.
Amb Tchouaméni, amb Camavinga i amb Valverde. I al davant, és a dir, avui quatre migcampistes per part del Madrid, i al davant Brahim i Vinícius Júnior, però és divertida veure la banqueta, perquè hi ha Sergio Mestre, Lunin, Trent, Alexander-Arnold, Arda Güler-Gonzalo, Diego Aguado, Manuel Ángel, Palacios i Yáñez.
És a dir, Trent, amb tantes baixes al darrere, no juga, eh?
No juga Carvajal.
Juga Carvajal. Bé, en fi. Doncs, 11 del Madrid.
Bueno, també pensa en el partit de tornada.
També.
No?
Vols dir Ferrà, que no cal pensar en aquest partit?
Home, posa ja Carvajal contra el City. Hauria sigut una
destrossa. Algú pensa que el City li pot remuntar al Madrid?
Jo sí.
No.
Home, i tant.
Ni el Bayern de Múnich tampoc li remuntarà al Real Madrid.
A veure, has dit que i tant, en Fité?
Sí, clar. Que hi ha opcions, segur, que és difícil, evidentment que és difícil, però vaja, que el City és capaç de guanyar 4-0 al Madrid, clar, el Madrid és capaç, és a dir, l'altre dia, realment...
Màgia negra.
No, però que és un partit que no... Jo estic d'acord amb Guardiola. No, és un partit on hi havia la superioritat del Madrid.
Va ser millor el Madrid.
A partir
del quart d'hora de partit, sí.
Correcte, en el moment en què fan l'1-0.
El primer quart d'hora de partit és el típic partit que tu estàs veient com a culer al sofà i dius, aquesta gent està perdonant i no saben on estan. Mm. I quan marca el primer gol Valverde, allò que mires al del costat, dius, veus com ja t'ho deia? Perquè és aquesta sensació de dir, nois, però aprofiteu les que tingueu, perquè si li feu el primer gol o 2-0, tal com està aquest equip, s'enfonsa. En canvi, si els comences a deixar vius amb el Como no te voy a querer i tota aquella gent allà apretant a la Champions, que és un context diferent, no és veritat, és aquest context diferent que porten aquella túnica blanca que es creixen i això ho tenen ells, ho tenen. Ara us dic una cosa, jo vaig veure el penalti de Vinícius fallat i em vaig recordar de Dembélé contra el Liverpool. I vaig dir que no se'n recordin d'aquest penalti, també.
Bé, veurem quin City veiem. A la tornada, recordem que serà dimecres, no? Ho dic bé?
Sí. Dimarts.
No, dimarts al Madrid i dimecres al Barça. No, això mateix.
Miracle. El City no va fer un gol de miracle, vull dir que va tenir ocasions.
Bé, veurem. I demà, ja ho sabeu, demà eleccions.
Les eleccions a la presidència del Barça al Tot Gira.
Si no saps fer de candidat, estàs desacreditat per ser president del Barça a Font. Estàs desacreditat.
Perquè tenim un Barça poc transparent, tenim un Barça liderat amb molt poca honestedat.
Falta un dia.
Només un dia, demà, a aquesta hora encara no sabrem, òbviament, qui és el guanyador, qui és el president del Barça els pròxims 5 anys, però sí que estarem ja a la recta final de les votacions, perquè es tancaran, ara ho repassarem tot plegat, eh? Les urnes es tancaran a les 9 de la nit. Demà aquesta programació especial que començarà amb el suplement des de les 6 del matí, programa especial des del Camp Nou, seguint totes les votacions, sentint la veu del soci, a partir de les 2 al Catalunya migdia, amb el Sergi Camps fent tot el seguiment també des del Camp Nou. A les 3 comença la TDT del Barça-Sevilla i quan acabi la TDT, quarts de 8, ens hi posem els del Tot Gira, un Tot Gira especial des de l'Auditori 1899, amb aquest especial que s'allargarà fins que faci falta. D'entrada ens diuen que allargarem fins que comenci la nit dels Oscars, amb la gent de la Finestra Indiscreta, que començarà a la 1 de la nit. Però, clar, a vegades les nits electorals s'allarguen i si el guanyador triga molt en fer la roda de premsa, veurem com acaba. De fet, estava pensant que el 2021, últimes eleccions, va anar molt tard tot plegat. És a dir, els resultats els van tenir aviat, però diria que la porta, potser te'n recordes, Anaïs, va parlar a les 12 de la nit.
Sí, tardíssim. Sí, recordo que és molt tard, molt tard. Sí,
molt tard,
sí.
Molt tard.
Bé, s'havia de celebrar.
David, sí, exacte. Ja saps que tot des això que té una litúrgia.
Exacte, la roda de premsa també eren èpoques de pandèmia, tot funcionava d'una altra manera, però sí que es va passar molta estona. A veure, Arbussà, nosaltres ho tenim tot a punt, el Camp Nou també, per viure aquesta gran jornada demà. Expliqueu una mica com seran aquestes votacions, on es podrà votar i de quina manera.
El Camp Nou a punt i també les seus repartides pel territori, perquè també hi ha seus a Girona, Tarragona, Lleida i Andorra. Demà es podrà votar qualsevol d'aquestes 5 seus habilitades, siguis d'on siguis, és a dir, que algú de la província de Girona, un soci de Girona, pot votar al Camp Nou o pot votar a Tarragona, això és indiferent. A totes les seus l'horari serà de 9 a 9, a les 9 del matí s'obren les urnes i a les 9 de la nit es tanquen. El cens és de 114.504 socis i sòcies.
Però tots poden votar?
Sí.
Tots,
sí,
eh?
Sí, sí.
O sigui, quan dius els cens, vols dir els que poden votar. Aquí ja no estem comptant, perquè n'hi ha més de socis, aquells que no tenen suficient antiguitat, el que comentava abans el Ferran, i que, per tant, no poden votar. És a dir, socis n'hi ha més al Barça.
Sí.
Però els que poden votar són aquests 114.504.
114.000, sí, sí. Vale. Amb 122 meses en total repartides en aquestes 5 seus electorals. Al Camp Nou n'hi haurà 110. El col·legi electoral estarà instal·lat dins d'una gran carpa al costat del Palau Blaugrana, al costat del Palau, on hi ha l'aparcament, doncs allà ja està instal·lada aquesta gran carpa amb les meses a dins, està tot ja preparat i tot muntat. Són unes eleccions que, com dèiem abans, coincideixen en dia de partit, això incentivarà la participació. Recordem que en les últimes, el 2021, va ser del 51% la participació.
Em va fer veure aquesta setmana el Bernat Soler que això, que unes eleccions coincideixin en dia de partit, jo pensava que era més habitual, no passa des del 1989.
Caram.
Uau.
Sí, sí, no ha passat més.
L'Arbussà no havia nascut.
Sí. No. O bé perquè ha sigut a l'estiu, o bé perquè doncs, el calendari no ho ha permès.
No ho hagués dit mai, eh?
Sí, sí, a mi em va cridar molt l'atenció des del 89, que van ser unes... Crec que són les que guanya Núñez de Sixta Cambra.
Sí, 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 aquell dia Barça-Madrid.
Això mateix. Sí.
I important saber que al Camp Nou hi ha 3 accessos habilitats per anar a votar. Són els accessos 9, 12 i 15. El 9 és el de l'Avinguda Joan 23. Els 12 i 15, Aristides Mallol. I important portar el DNI original. No s'hi val fotocòpies, DNI original o un document que acrediti la teva identitat, com pot ser, per exemple, el carnet de conduir.
Molt bé. Doncs demà dia de votacions serà interessant veure la participació, perquè, és clar, això que dèiem, no? Des del 89 que no ens trobem una situació com aquesta, també és veritat que aleshores, en aquell Camp Nou, any 89, hi havia molta més gent i podia anar, i era un Barça-Madrid, molta més gent que no pas la que anirà demà, que estem parlant de 60.000 espectadors, malgrat s'hagi obert ara aquesta zona del Gol Nord. Si mirem la participació dels últims anys, estem al voltant dels 50.000. Ara no recordo el número exacte, però la Porta guanya el 2021...
56.000.
56.000.
És el 51%.
Però no són les eleccions on ha votat més socis, va ser les de Sandro Rossell que han votat més socis.
El 2010, 57.000.
57.000. Per tant, ja veieu que els últims anys, les últimes eleccions, estem al voltant d'entre 50 i 60.000 socis que han votat.
Que clar, aquí s'hauria de veure el dia que hi havia partits si pujava molt més la participació que
em sembla
50.
Que no. A veure si pots buscar la participació de l'any 89. Clar, el cens també era més baix. No eren aquests 115 d'ara, eh? Però l'any 89, diria, parlo de memòria, tampoc va votar molta més gent. Per tant, sempre estem al voltant d'un 50-55% dels cens, dels socis.
Mira, el 89 van votar 43.000 socis.
Fixa't, són molt pocs. Clar, és molt difícil.
I no hi ha vot per correu.
I no hi ha vot
per
correu.
I en un dia del clàssic, a més, no?
Clar. També el que passa demà és que no seran 60.000 socis que aniran a veure el Barça. N'hi ha molts que no ho són. I que, pel que sigui, doncs, aniran a veure el partit perquè compren l'entrada, perquè són turistes, o el que sigui. Quina participació? Després entro amb intencions de vot, eh? Però quina participació us espereu? Creieu que serà de les eleccions amb més participació de la història o el soci del Barça, aquestes eleccions, se l'agafen una mica allò amb mandra, Anaïs?
Jo crec que no hi haurà un rècord de participació en aquestes eleccions pel que comentaves ara, perquè l'estadi 60.000 persones, però d'aquests 60.000 s'ha de veure quants socis hi van. Després és veritat que hi ha punts de votació a Tarragona, a Lleida, a Girona, a Andorra, etc. Però no hi ha vot per correu, com si va haver-hi el 21 per la pandèmia. I jo crec que en general el soci del Barça està més per mirar i observar que no pas per moure's en massa i anar a votar. És la meva sensació, eh? També nosaltres ho vivim d'una altra manera perquè ens dediquem a això i jo ara mateix estava pensant
com hauríem portat aquestes eleccions amb un Barça-Madrid el mateix dia. I una mica més, i una mica més,
entro
en xoc, perquè crec que hauria estat molt i molt difícil. Però crec que sí que estarà més... que hi haurà més partit del que ens pensàvem.
Sí?
Sí, amb Joan Laporta favorit, perquè, clar, té l'estadi, té l'obra amb el Camp Nou. Mai ha perdut un president que es presenta a la reelecció, mai en tota la història, i no crec que demà sigui la primera vegada. Però crec que el fet de que siguin dos candidats farà que hi hagi més partit que si aquestes eleccions fossin cosa de 3, si Marci li hagués superat el tall, per exemple.
Ferran o Carles, creieu que pot haver-hi sorpresa o guanyarà Laporta?
Jo, sincerament, veig molt difícil que pugui haver una sorpresa, o sigui, que guanyi Víctor Font, i també tinc molts dubtes en quant a participació. Jo pensava que el fet de que es jugués el dia de partit podria ajudar, de fet, espero que pugui ajudar, perquè com més participació, doncs sempre és millor. Ara bé, no sé si... hi ha hagut prou, com deia l'Anaïs, prou soci mobilitzat. Un, perquè hi ha molta gent que tampoc acaba d'engrescar ni un candidat ni l'altre. Jo tinc la sensació, parlant també amb socis, de que no és que hi hagin indecisos, sinó és que hi ha socis que dius, és que per votar Laporta no m'hi veig, però l'alternativa tampoc m'acaba de fer el pes i tant per tant no aniré a votar. No sé si han estat capaços un ni altre d'acabar de convèncer a la gran part d'aquests socis indecisos. Laporta té la seva bossa de socis incondicionals, que el voten i el votaran sempre, i que aquests crec que no fallaran, i per això veig molt difícil que Víctor Font pugui donar-li la volta.
Sí, té.
És interessant, perquè per fi els contarem. Portem molt temps aquí dient uns altres, les xarxes no són la veu del Barça, ara deia el Ferran, no? Jo parlo amb un soci, jo també, parles amb un, et diu una cosa, l'altre et diu una altra, i em deia un, ostres, baixaré al matí, però la marató m'afectarà. No, tranquil, no t'afectarà, si algú va demà al matí votar, la matarà. No estàvem preocupats perquè venia de l'interior de Catalunya i no sé què. Vull dir, parles amb gent i penses, amb els que jo parlo és una bombolla, és un cas concret, perquè un està emprenyat perquè no té els seient encara, ni sap quan tindrà el seient. Un altre està encantat de la vida amb Laporta. Però, clar, no els hem comptat mai, i no hi ha hagut enquestes, perquè no hi ha hagut, ni em consta, i no sé si vols tenir una altra informació diferent, però ni Víctor Font ni Joan Laporta han volgut invertir en enquestes, perquè no és fàcil tampoc fer-ho. I, per tant, em sembla molt interessant això que viurem aquestes eleccions. Jo estic d'acord que, evidentment, el favorit és Laporta, no hi ha cap altre escenari que no guanyi Laporta, però no és el mateix que guanyi per molt que guanyi per poc, per exemple. Que tregui menys vots que les últimes. És a dir, perquè se'l miraran amb lupa i perquè, evidentment, doncs, si la pilota entra tot és molt bonic, però a la que la pilota no entri, tant de bo no passi, doncs poden passar moltes coses. Interessant el que passi demà.
A veure, si guanyés Víctor Font, que insisteixo, jo veig molt difícil, se'l miraran amb lupa igualment.
Sí, clar, evidentment. Però almenys...
L'oposició laportista és molt més dura que l'oposició a Laporta.
Sí, però el que arriba té almenys 100 dies de gràcia, per dir alguna cosa. I si Laporta, el que renova, no té aquest marge ja entra amb tot el llegat que tens, diguéssim.
Sí, això sí. Però bueno, que els 100 dies de gràcia no sé si els tindria, ja t'ho dic.
Creieu que li donarà vots a l'entrevista de l'Anaïs, a Xavi? Felicitats, Anaïs.
Gran entrevista.
Sí, molt bona entrevista. I que ha estat un dels grans moments d'aquesta campanya electoral, sens dubte. L'Anaïs i el Joan Jopallàs, que van poder entrevistar Xavi Hernández, i que, òbviament, ha estat un dels moments importants. Creieu que tindrà efecte? T'ho demanaré al final a tu, Anaïs, però primer que responguin ells. Ferran.
Doncs tinc dubtes, la veritat, perquè... Després, sí que està clar que és una entrevista que ha marcat la campanya, sobretot el primer debat, però després s'ha anat diluint una mica, no?, la figura de Xavi en quant a pes dins la campanya i dins l'impacte que podia tenir en quant a condicionar el vot dels socis. No sé, sincerament, també tinc bastants dubtes. Que és evident que és una entrevista que va marcar l'inici, sobretot, de la campanya. És claríssim, però no sé si finalment tindrà l'impacte, sobretot, que volia Xavi, o que crec que volia o que buscava Xavi.
Fite.
Jo crec que no, però ha reforçat l'antilaportisme. És a dir, Jo crec que, igual que els debats, l'entrevista, igual que els debats, el que és l'aportista va veure acabar el debat dient que la porta ve avant ja a fer, no sé què i tal, i el que és antipartista o és fontista, per entendre'ns, va pensar, oh, no, és que mira com li ha despullat les vergonyes, que fins i tot ha sortit Xavi, és que és un club que respectem més a Tebas que a Xavi, etcètera, etcètera. Per tant, jo crec que està tan polaritzat que el que fa és reforçar un discurs i l'altre a la vegada. No fa que gaire gent canviï de vot. Mm.
Quin Xavi et vas trobar, Anaïs?
Doncs em vaig trobar un Xavi amb ganes d'expressar i d'explicar la seva versió de la seva història, no? Una persona que tenia ganes de compartir les seves vivències. El primer que fem, sabent que es parlarà de la seva influència en aquestes eleccions, és preguntar-li per què ara dona aquesta entrevista. I ell explica, doncs, que clar, que estem en un moment, òbviament, de canvi i que té ganes de compartir la seva història, també perquè es va sentir interpel·lat, no?, en aquesta campanya electoral, de que s'ha parlat molt de... Clar, tu quan valores el mandat de Laporta, doncs es parla de Koeman, es parla de Xavi, es parla de Messi i es parla de tot, no?, perquè fas una valoració del mandat. I ell, d'alguna manera, doncs, s'ha sentit interpel·lat i per això, doncs, tria aquest moment per parlar quan ja s'havia significat amb Víctor Font, donant-li la seva signatura. Contestant a la teva pregunta, David, jo crec que la gent que vota a Laporta l'anava a votar abans de que comencés la campanya, abans de l'entrevista de Xavi, abans dels debats i abans de tot, perquè és un electorat molt fidel i que li fa costat i que Laporta, doncs, té el gran cavall de batalla d'aquestes eleccions, que són Hansi Flick, l'equip i el camp, i això és indiscutible. Però sí que crec que potser hi ha gent que estava a casa i que no sabia si anar a votar o que li feia mandra o que no sabia ben bé si votar en blanc o no, que potser aquesta entrevista sí que els hi fa aixecar-se i exercir el seu dret de vot, però tant com per canviar l'opinió de la gent que anava a votar a Laporta, no ho crec.
Una altra cosa és saber quants indecisos hi ha, no? Això passa en totes les eleccions, no? O sigui,
quants indecisos i que també poden estar molestos per les declaracions de Xavi i diguin, ostres, pues a mi no m'ha agradat aquestes declaracions, sí, de Xavi, i ara surto i reforço a Laporta perquè no m'ha agradat, pot ser, que pot també ser. Pot ser, eh? Vull dir, hi ha de tot.
I molts que segurament no votaran, n'hi haurà moltíssims que no votaran, pel que sigui, perquè els hi fa mandra anar a votar, perquè si hi hagués vot telemàtic, doncs segurament ho farien, però si han d'anar fins al Camp Nou, doncs no ho faran. Etcètera, etcètera, perquè no els hi ve de gust i perquè consideren que no serveix per res.
Per això dic que per fi ens contarem, que ja tocava,
sí, sí, sí,
no?
Sí. Exacte. Una mica. Actualitzarem aquestes dades, que sí, és molt interessant, repassant una mica les dades dels últims comicis, és molt interessant, i sobretot perquè tornem a tenir un cara a cara, perquè a les últimes eleccions, Arbusà, hem tingut sempre més de dos candidats. Les últimes va haver-hi, recordem, Laporta Font, però també Toni Freixa, i les anteriors són les que perd Laporta davant de Bartomeu, que també n'hi havia uns quants més de candidats.
Sí, mira, ara t'ho busco.
Freixa perquè... i Benedito. Sí.
Freixa i Benedito. I Freixa, les anteriors, sí, encara n'hi havia més. És a dir que ara feia molt de temps que no teníem un cara a cara.
Mm. Anteriors ja anem a Jaume Ferrer, Marc Ingla, i eren 3, 4...
Busca'm l'últim cara a cara, que hi ha hagut en uns...
Gaspar Bassat.
Gaspar Bassat
és l'últim? El 2000, el 2000. Que guanya Gaspar amb el 54,8%.
Exacte. Bé, veurem. Veurem demà, doncs, quina participació hi ha i, sobretot, què és el que acaba decidint el soci del Barça. Bé, suposo que demà tindreu feinada, Anaïs i Ferran.
Sí,
molta. Sí, tot el dia.
Tu, Fite, també, no? Perquè faràs el partit... Ah, no, el fa Movistar, sí, no?
No, Dazón.
Ah, el fa Dazón? Ah, doncs tens, sí, transmissió.
Sí. Transmissió del partit i després, si tot va bé, també ens escoltarem.
Molt bé, això mateix, perquè el programa serà llarg i en algun moment o altre també els nostres tertulians que passaran per aquest especial de la nit electoral al Tot Gira. Que vagi molt bé la feina i sobretot a disfrutar de la jornada. Gràcies a tots tres.
Una abraçada. Gràcies,
adéu. Gràcies,
adéu. Adéu. Publicitat, ara venim.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Vols venir a l'eclipsi?
Sí.
Sí, no tinc cap altre remei, així que sí.
Òbviament.
Entrem-hi.
Dulceida, Enric Auqué, Quique Nazaret i Abraham Urriols han acceptat entrar a l'eclipsi.
Els coneixeu per la seva feina, però com són fora dels focus?
Se m'ha mort la mare i això és una merda.
A la Rihanna, què vaig dir? It's possible a picture?
Buscava emocions fortes tota l'estona.
A gas.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Nous capítols.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Pors. Tots en tenim alguna.
Te van estius, no?
Les pors ens paralitzen.
Casa't amb mi!
Ens fan dubtar, desconfiar.
Qui d'aquí ha perdut alguna cosa?
T'insinues?
Ens fan callar quan voldríem cridar.
Tots tenim els nostres secrets.
Les pors no ens deixen ser qui som, qui volem ser. Però quan ens enfrontem, ens fan créixer.
Jo mai mai. Dimarts, nova temporada a la plataforma 3CAT.
Ja és aquí el 3x2 de Cellers Maset. Pins blancs, negres, rosats, caves... Combineu 3 caixes al vostre gust i aprofiteu la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler, a casa vostra.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0.
Dissabte, tot a l'App i web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'App i el web de Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
Diumenge, els socis del Barça decideixen el futur del club. I a Catalunya Ràdio seguirem amb una programació especial des del Camp Nou.
Des de primera hora, en directe al suplement, amb l'obertura electoral, els candidats i les cares conegudes.
Al Catalunya Migdia, Sergi Camps repassarà les primeres hores de la jornada i enllaçarà amb la TDT del Barça-Sevilla.
Una transmissió pendent del camp i de la llotja.
A 8:15 del vespre, Xavi Campos i David Clopés agafaran el relleu.
Amb un tot gir especial per viure el moment de la veritat.
Seguirem el tram final de les votacions. Sabrem el resultat del sondeig a TV3 3 minuts abans de les 9.
Analitzarem tot el que hagi passat amb els nostres especialistes.
I a partir de 9:15, l'escrutini i la proclamació del guanyador.
L'especial eleccions a la presidència del Barça és una programació especial de Catalunya Ràdio i la redacció d'Esports.
Ningú et donarà més que la Ràdio Nacional de Catalunya. Estàs escoltant el Tot Gira amb David Clopés.
4 minuts i les 8 del vespre. A partir de les 8 parlarem a Madrid amb l'Orfeo Suárez, d'aquest Madrid-Elx que comença a les 9 de la nit, de la situació que tenen a la infermeria, de si realment ja es veuen jugant la final de la Champions i també la millor prèvia possible de la Marató de Barcelona. Demà el gran esdeveniment, a banda de les eleccions del Barça i del Barça-Sevilla, demà, si em permeteu, també tenim un tros d'esdeveniment perquè tindrem a 32.000 persones corrent pels carrers de Barcelona a partir de 9:15 del matí. A veure, estan pendents del Newcastle, jugant a Stamford Bridge, al camp del Chelsea, el rival del Barça, dimecres que ve a la Champions. Com van les coses, Sergi? Doncs mira, està guanyant el Newcastle 0-1 a l'equador de la segona meitat. El Chelsea amb més pilota, tampoc massa ocasions clares de gol, però més pilota, i el Newcastle intentant sortir a la contra, com ja va jugar doncs d'aquesta manera contra el Barça l'altre dia a la Champions. Recordem que també està jugant el líder, l'Arsenal, que no passa de l'empat en el seu partit amb l'Everton.
Contra l'Everton, 22 de la segona part, Arsenal 0, Everton 0.
El City, per tant, tindria l'oportunitat d'acostar-se si l'Arsenal no acaba guanyant el partit. Recordem que el City juga a les 9 al camp del West Ham. I continua perdent el València, guanyant l'Oviedo, primera divisió, i queda partit encara, però problemes pel València.
23 de la segona part, continua l'Oviedo 1, València 0.
Molt bé, ja sabeu que la Copa del Rei de Waterpolo s'està definint l'últim finalista. Un ja és l'Atlètic Barceloneta, que ha superat la primera semifinal, sense massa complicacions, ha golejat, de fet, el Sant Andreu. Ara juguen duel ballesà, Sabadell i Terrassa, Francesc Ripoll. Ara mateix, qui seria el rival de l'Atlètic Barceloneta?
Ara mateix seria el Sabadell, però això no està ni molt menys tancat, perquè aquesta semifinal sí que està igualant. Acaba de marcar el Terrassa, som al tercer període. Sabadell 4, Terrassa 3.
El Sabadell és favorit en aquest partit. I per reeditar aquesta final de Copa, Sabadell, Atlètic Barceloneta, que és la que s'ha produït a les últimes 4 finals de Copa, oi?
Sí, seria la cinquena final consecutiva entre Sabadell i Atlètic Barceloneta. Totes les han guanyat l'Atlètic Barceloneta, però sí que és cert que, almenys jo em pensava que seria una semifinal una mica més plàcida pel Sabadell, perquè és el co-líder de la Lliga, només ha perdut un partit. El Terrassa està plantant molta cara, es nota que és un derbi, es nota que hi ha rivalitat, es nota també a la graderia i també a l'aigua. Sabadell un pèl millor, però només guanyat un gol.
Dius que el Sabadell és co-líder de la Lliga, empatat a punts, sí, amb l'Atlètic Barceloneta.
Correcte, tots dos només han perdut un partit a la Lliga regular. El Sabadell va guanyar contra el Barceloneta i el Sabadell només ha perdut un partit a la Lliga. Sí que és cert que la Champions, el Barceloneta sí que sap el que és guanyar el Sabadell, però el Terrassa, en canvi, el trobem en quarta posició. És un bon equip, però els dominadors d'aquesta Lliga són el Sabadell i el Barceloneta. Quan ara el Sabadell marca el cinquè, Sabadell 5, Terrassa 3.
I a la Lliga Femenina de Futbol, el Real Madrid, penal a favor del Real Madrid. Marca el Real Madrid, Toletti, al 28 de la segona part, Real Societat 0, Real Madrid 1.
Molt bé, doncs s'obre la porta de l'estudi. De seguida sentirem senyals horaris de les 8 del vespre. Ara.